Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Passen 6 minuts tocats de les 11 i arrenquem aquesta tercera hora amb el català al carrer, tots saludant la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
També comptem amb la complicitat de la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que se sumarà d'aquí una estoneta i tindrem concurs, aprendrem vocabulari amb la Sílvia i jugarem i parlarem perquè d'aquí uns minuts obrirem línies a través del 93-827-2626. Obrim el meló del català al carrer, tot explicant els serveis que des del Servei de Català, des del Centre per la Normalització Lingüística, s'ofereixen a empreses i comerços, que potser és un capítol que tenim una mica oblidat.
Bé, sí, jo crec que anem parlant de tant en tant, així un dia una cosa, un dia una altra, però potser ara, com que ho tenim recollit en un full que justament fa uns mesos es va distribuir pels comerços de Vilafranca, doncs bé, podem aprofitar per repassar-ho i si algú que ens sent doncs, té algun comerç o alguna empresa, parlaríem més aviat d'empreses petites, doncs pot aprofitar aquests serveis o algú que ho sent i sap que algú ho pot utilitzar. I també perquè conegueu una mica què més fem a part d'aquests cursos i aquest voluntariat que potser són els temes que surten més sovint. Doncs mireu, per empreses i comerços, el que tenim és, d'una banda, el Servei d'Assessorament Lingüístic. És un servei que ja és des dels primers que sempre ha fet el Servei de Català. Potser hi donem aquest nom més tècnic d'assessorament lingüístic, però el que volem dir doncs, és corregir textos. Tothom que necessiti saber si una paraula és correcta o no, o un text està ben escrit o no, doncs nosaltres oferim aquest servei que és gratuït. Per exemple, en un comerç no es produeixen normalment textos gaire llargs de gaire pàgines. Més aviat són doncs, posar un rètol o fer una llista de productes amb els preus o això, uns cartellets per posar en algun lloc o quan es fa un aparador nou, potser a vegades s'hi vol posar alguna frase, alguna cosa que cridi l'atenció. Doncs bé, nosaltres us podem ajudar això, a veure si està ben escrit, corregir-los, a veure si hi ha algun error. A vegades posar una falta d'ortografia en un aparador o en un cartell doncs fa molt mal als ulls quan arriba un client i ho veu, no? Doncs podem fer aquest servei, o el podem corregir, el text o el cartell. També podem traduir-ho, si ho teniu en castellà, doncs ho podem passar al català. Si són de textos breus, doncs és una cosa que també fem. I així doncs també es pot donar una millor imatge de cara la clientela, no? Sempre és una imatge de qualitat que els textos, els rètols, els cartells que tenim al nostre establiment doncs estiguin ben escrits. També llavors el que fem és assessorar sobre la formació que es pot tenir. Si en comptes de venir-nos a buscar nosaltres, la persona que està a l'establiment ja sap escriure correctament en català i no té dubtes, doncs millor, no? Llavors expliquem els cursos, la formació que es pot fer. Cursos, els que generals, que oferim normalment, o bé a vegades també fem sessions, si és un establiment una mica més gran que té uns quants treballadors, doncs podem fer sessions concretament per aquells treballadors, més breus, no tot un curs sencer, però també es pot fer. I això va una mica lligat al que nosaltres en diem comerços aprenents. Els comerços aprenents són els establiments que en diem així, són establiments que normalment necessiten formació d'un nivell més bàsic, O sigui, són comerços que el personal que hi treballa no sap gens de català o molt poc o l'entén molt poc i llavors necessiten una mica d'ajuda. Començar a venir de cop a fer cursos costa i amb això el que oferim és una manera d'introduir-se a la llengua que són 10 sessions pràctiques en què el tècnic es desplaça a la botiga. Un professor va a la botiga i fa una sessió d'uns 10-15 minuts per començar a introduir les coses més bàsiques, saludar, els productes més bàsics. En aquest cas no parlem tant de part escrita, sinó de part oral, perquè ens puguin atendre en català o que a mínim ja ens entenguin i fer aquesta primera introducció. Això són els comerços aprenents. Per tant, si en coneixeu algun que us pot interessar, també que es posi en contacte amb nosaltres. I a partir d'aquestes 10 sessions curtetes, sí que llavors el comerç doncs, ja s'ha de posar en contacte ja A més, amb nosaltres, per fer el personal que ho necessiti, un curs ja més llarg, eh? Evidentment, no s'aprèn tot el català en 10 sessions de 10 minuts, però és com per començar a fer un tast i que a partir d'aquí doncs, ja després es puguin incorporar un curs més general. I bàsicament això, després doncs, també fem alguns tallers per a empreses més grans, però això ja és més... un altre... n'hauríem de parlar ja més en detall. I després també oferim el voluntariat per la llengua. Pels comerciants que, a títol, diguem, individual, doncs es poden apuntar a fer voluntariat, i com a establiments, també a vegades ja n'hem parlat, que hi ha els establiments adherits, que vol dir que són establiments que ofereixen la possibilitat que la persona que entra en aquell establiment doncs, pugui ser atès en català. I també quan els nostres alumnes fan pràctiques, també poden anar a aquell establiment i saben que allà podran parlar en català una estona per poder practicar la llengua que estan aprenent als cursos, i que l'interessant és que l'utilitzin al carrer. I aprofito per dir que ens falten aprenents.
Doncs vinga,
ens falten aprenents.
Aquí tens bona audiència.
Tenim voluntaris desocupats que no tenen un aprenent perquè puguin compartir aquesta estona de xerrar a la setmana.
Hagués posat la mà al foc, que és a l'inrevés.
Sí, molts cops ens sobren aprenents i ens falten voluntaris. Doncs mira, ara no, ara ens falten aprenents. Per tant, si hi ha algú que ens sent, que ens escolta, o que coneix algú que té ganes d'aprendre català però li falta aquesta fluïdesa, doncs que es posi en contacte amb nosaltres i li buscarem una parella lingüística perquè puguin xerrar una estona en català durant una hora a la setmana.
Falten 3 minutets per un quart de 12 i anem ara a Ràdio Sant Sadurní, que tenim classe de vocabulari.
I una setmana més saludem la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Molt bé, bon dia.
Ens unim una setmana més al Català al carrer. Avui recuperant locucions que ja vam fer fa unes setmanes, però avui les encapçalem d'una altra manera. Les vam començar, les que s'encapçalaven amb la A, ara amb D.
Exacte. Avui parlarem de locucions de manera que comencen per la preposició de. La primera, d'amagat. Una cosa es fa d'amagat quan la fem amagant-nos, procurant no ser vistos. També hi ha una expressió similar que és d'amagatotis, fer una cosa d'amagatotis. La segona és de bat a bat, que és bastant coneguda. La locució de bat a bat es fa servir amb el verb obrir i vol dir del tot. Per exemple, obrir les finestres de bat a bat vol dir obrir-les completament, deixar-les ben obertes. La tercera és de bell nou. Quan diem que algú fa una cosa de bell nou, també podem dir de cap i de nou, volem dir que la repeteix, que la fa per segona vegada. Aquest bell té un sentit enfàtic, podríem dir simplement de nou. De bell nou vol dir completament de nou. La quarta, de cap a cap. Anar de cap a cap d'un indret vol dir anar d'una punta a una altra. Per exemple, si podem recórrer una illa de cap a cap, perquè és un lloc relativament petit. De debò, aquesta és molt, molt usual. Quan una cosa passa de debò, per exemple, és que passa veritablement, de veritat. Mm-hmm. La sisena, de fit a fit. La locució de fit a fit es fa servir amb el verb mirar i vol dir fixament, mirar de fit a fit. Una altra de coneguda és de franc. Diem que una cosa l'hem obtinguda de franc quan no ens ha costat res, quan l'hem aconseguit gratuïtament. Una també de coneguda, la vuitena, de gom a gom. Quan un lloc és ple de gom a gom, vol dir que no hi cap res més, que no hi cap ni una agulla, que és molt ple. Novena, de per riure. Aquesta no es fa servir tant. Si fem o diem una cosa de per riure, és per ganes de fer broma. Per exemple, podem dir, no t'enfadis, que ho he dit de per riure, és a dir, per fer broma, no t'ho prenguis seriosament. Fer una cosa d'esma, la desena, d'esma. D'esma significa instintivament, maquinalment, sense ganes o sense posar-hi atenció. Caminar d'esma és això, caminar maquinalment. També es diu quan estem molt cansats, per exemple, que no tenim forces, fem les coses d'esma perquè no és això, fer-les maquinalment, sense ganes. Bé, l'onzena, de retruc, o també es pot dir de rebot o de retop, és després de topar o figuradament com a conseqüència. Per exemple, podem dir, això perjudicarà el meu soci i de retruc a mi, de rebot a mi. Dotzena, de reull o de cua d'ull, és mirada de gairell, de costat, i pot tenir un sentit figurat, que vol dir amb recel. Bé, la tretza i penúltima, de socarrel. De socarrel és des de la base. Per exemple, podem dir, vull solucionar aquest problema de socarrel, és a dir, des de la base, del tot, íntegrament, també té aquest sentit. O podem dir, per exemple, la meva mare és vilanovina de socarrel. Íntegrament, totalment, vilanovina. I l'última, de valent. Diem, per exemple, que treballem de valent quan ens hi dediquem fermament, intensament.
Amb això ho deixem. Sílvia, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, com sempre.
Gràcies.
Setmana rere setmana i fins la propera.
Fins aviat. Adéu.
Acaba la classe de la Sílvia, però aquí seguim i tenim teca perquè ara comença el concurs. Recordem el nostre telèfon, 93-87-26-26. I regalem, entre totes les trucades, farem un petit sorteig quan siguin gairebé 11:45, el darrer llibre del professor vilafranquí Pere Martí Bertran, dedicat a Joan Salvat Papasseit pels més petits. I és que l'obra per infants de Papasseit és molt poc coneguda i ara Pere Martí i Bertran ha recollit i transcrit tant els textos en prosa com els poemes pensats pel públic infantil, tot acompanyat de les il·lustracions de la Maria Espluga i a càrrec del Cep i la Nansa. Aquest és el nostre regal avui. Un regal que s'ha de guanyar i volem que truqueu i jugueu i aprengueu. Teresa, com anirà avui?
Vinga. I ara pensava, el llibre aquest segur que pel públic adult també és interessant, perquè a vegades la poesia doncs costa una mica més i encara que sigui poesia o textos adreçats a infants, segur que per persones adultes també pot anar bé.
El gaudireu igualment,
i tant,
segur.
També es pot llegir, sí. Doncs bé, va, continuem amb el concurs. Continuem com la setmana passada. Primer us dic una pregunta que serà un refrany, que s'ha de completar, i després anem de cara a unes definicions que heu d'encertar les paraules que corresponen a aquestes definicions. O sigui que el primer refrany, el refrany que us proposo avui, comença dient gent jove i l'heu d'acabar. Què diem després de gent jove? Com acaba aquest refrany? Aquest seria el primer. I ara recupero alguna definició que ens va quedar pendent la setmana passada. Són paraules que, si us recordeu, vaig dir que tenien la curiositat que són capicues. El nom tècnic que vaig explicar era palíndroms, Paraules que es poden llegir començant pel principi o començant pel final i diu el mateix. Per exemple, la setmana passada ens va sortir i ja es va encertar la paraula sec. Doncs sec, tant ho pots llegir començant per davant com pel darrere, que diu el mateix. Tenen aquesta característica, però bé, el que hem de buscar doncs és el que correspon a la definició. Doncs una d'aquestes que ens va quedar pendent. Embarcació lleugera, estreta i punxeguda. A veure com s'anomena aquest tipus d'embarcació. Petita, No penseu en un gran vaixell. És un tipus d'embarcació que hi van 1, 2, 3 tripulants, asseguts. Penseu en aquests tripulants. Doncs aquesta embarcació, aquest nom, té 5 lletres. Aquesta és la primera que us dic.
Recordo que deies que la clau és punxeguda.
Sí,
dona
clar.
Pistes.
Sí, perquè embarcacions n'hi deu haver de mil maneres, i això, aquesta forma punxeguda, i potser també això que he dit, que l'altre dia em sembla que no ho vaig dir, que els tripulants van a dins asseguts, per tant, és això, petita. Només hi ha l'espai per seure i els tripulants, que poden ser 1, 2, com a molt 4, i que darrerament doncs s'ha utilitzat més per pràctiques esportives. Era un tipus d'embarcació que abans l'utilitzaven els esquimals. L'origen és dels esquimals, però ara actualment s'utilitza doncs, en unes pràctiques ja més esportives, esports d'aventura, aquestes coses. Va, a veure si us ve al cap. 5 lletres.
Truqueu-nos 938-7-26-26, però n'hi ha més.
Sí, en dic una altra per així anar pensant, que també vaig dir. Una paraula que vol dir fer de nou, quan tornem a fer una cosa. A vegades és una cosa que s'ha espatllat i s'ha de tornar a fer, o és una cosa que volem repetir, i per tant també ho tornem a fer. És un verb que té 5 lletres, també, i que també té aquesta característica que puc començar per davant o per darrere i diu el mateix. Aquesta curiositat.
Comencen a arribar trucades al 938-7-26-26. La primera, com sempre que pot, és l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Número 1 per tu, i pots triar, No cal que vagis pel refrany, si no vols.
Que no voleu que el digui?
No. Sí, i tant. No. A mi tant me fa.
Jo vull que em diguis una paraula. Va.
Ah, doncs vinga. Va, que tens
quina
nivell.
Voleu? La primera o la segona?
Va, l'embarcació aquesta, lleugera, què et sembla?
Caiac.
Ah, molt bé. Veus, és que jo t'ho vull posar una mica més difícil. Doncs caiac, és aquesta.
Ja la vaig dir la setmana passada, ja la vaig...
Ja havies dit... Ah, d'acord, d'acord. Doncs és això, caiac, que recordem, si ho hem d'escriure, està ja catalanitzada la grafia i s'escriu amb C. Amb C al principi i C al final. Per tant, si ho llegim des de darrere, també diu caiac, igualment. Amb C i no amb Y, amb I llatina. Està tota ja la grafia catalanitzada.
Els mots encreuats surt molt.
Ah, sí? Veus, això, els que sou
això dona
aficionats.
Avantatge.
Molt bé, caiac, doncs. Perfecte.
Gràcies, Eulàlia, felicitats, que vagi
bé.
Adéu. Adéu. No hi ha trucades, posa-n'hi
no,
una
però,
més.
Però què passa?
No si sé, en teníem si una, però fàcils. Suposo que anava per caiac i ens ha penjat.
Vaja.
Pots trucar i anar per una altra,
Vinga, va. Home, tenim el refrany pendent, que jo crec que és fàcil. Gent jove... Què? Què diem? Com acabem aquest refrany que comença dient gent jove? Va, a veure si el recuperem. I després afegeixo una altra paraula, va. Tallar els cabells arran. Com es diu això? Quan es tallen els cabells arran del naixement del cabell, Això, aquests pentinats a vegades que són de moda, depèn de per qui. Tallar-se allò que gairebé no el zero, però l'1. Com se'n diu d'això, aquesta acció, aquesta manera de tallar els cabells? Doncs és un verb que té 5 lletres. És un infinitiu, per tant, bé, ara pràcticament ja l'última la podem saber. 5 lletres, i vol dir això, tallar els cabells molt curts, molt curts. I l'altre que encara teníem pendent també és fer de nou, quan una cosa s'ha de tornar a fer, perquè potser s'ha de reparar, perquè s'ha fet malbé... o quan volem recuperar una cosa, la tornem a fer. No busqueu res estrany, Pràcticament amb la mateixa definició,
de fer,
gairebé hi surt. Fer, amb el fer, ja pràcticament...
Li falten dues lletres.
La solució. 5 lletres té aquest verb.
Doncs tenim nova trucada. Margarita, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 2 i pots triar.
Sí. Bueno, mira, em sembla que aquesta, que has dit l'última, que és poder refer.
Refer, exacte, així de senzill. Quan una cosa l'hem de tornar a fer perquè o perquè s'ha fet malbé o perquè s'ha desfet o perquè la volem recuperar, doncs diem refer. Sí. Molt bé. I us podeu fixar en això. Si la llegim des del final, com que acaba amb R, que és un infinitiu, també diu refer, llegida al revés.
I això és un palíndrom.
Un palíndrom.
Ho aprenem avui.
Vinga, palíndrom o cap i cua, si ho voleu fer més fàcil, va.
No havia sentit mai aquesta paraula.
Bé, esclar, és una mica més tècnica, diguéssim, Però això amb el llenguatge més popular o col·loquial es diu cap i cua, que cap i cua. Sobretot amb els números es diu cap i cua, amb les paraules potser no es diu tant, però també és una manera d'anomenar-ho.
Però si vols presumir, Margarita, un palíndrom, que queda
exacte.
Molt bé. Gràcies per la trucada i sort amb aquest 2, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau. I amb el número 3, saludem la Montserrat. Hola.
Hola, bon dia.
Com anem?
Anem.
Ja està bé. Anar-hi ja és molt.
Ja és molt.
I tant, i tant. Montserrat, jugues?
Va. Pel d'allò, pel...
Refrany.
Pel refrany, sí.
Molt bé. Gent jove, va, què?
Gent jove, patou.
Patou, molt bé. Tu dius així mateix, eh? Gent jove, pa tou.
Gent jove, pa tou.
Exacte, vol dir que doncs, el jovent no estan gaire preparats encara, no tenen experiència, i a base d'anar-se endurint com el pa, no? Doncs és
exactament.
Com aniran aprenent.
Han de ficar els dits.
Exacte. Hi ha una altra versió que he trobat una mica diferent, que és que diu, a gent jove, posant-hi un alt davant, pa tou. Llavors no vol dir ben bé el mateix, vol dir que, com que la gent jove no té experiència, se'ls ha d'ajudar una mica. Se'ls ha de donar el pa tou, perquè encara no estan prou preparats.
Aquest no l'havia sentit.
No, jo també l'he trobat així, i de fet, clar, el posar-hi un alt davant fa canviar el sentit, eh? A gent jove, pa tou, que no és ben bé el mateix. Doncs molt bé.
Vinga.
Gràcies, Montserrat.
Gràcies.
Sort. Bon dimarts.
Adéu.
Adéu. Segueixen arribant trucades al 938-27-26-26. Rosa, bon dia.
Bon dia.
El número 4 és tot teu.
El problema és que ara no me'n recordo d'això que estaves tenint, Robin, o...
De la que queda.
N'hi havia un que em sembla que era dels cabells, no?
Ah, aquesta és la que ens queda per resoldre.
Fantàstic. Queda, ara te la recorda la Teresa.
Tallar els cabells. Tallar els cabells allò ran, eh? Agafar la màquina i tallar-los.
Sí.
Com es diu,
repar,
això?
No?
Repar, exacte.
Repar.
Molt bé. Sembla una paraula molt col·loquial i que potser a vegades
sí.
No ens pot sonar
ara
bé.
Ara sí. Ara es fa servir molt.
Sí.
Com jo era petita, el que repaven és que tenia polls.
Ah, ja. Ara, ja en té tothom, tant sí. Porta els cabells curts com llargs.
Tants rapats que ja no ve d'un.
Ah, sí, també és moda. Per tant, sí. És això, repar. I fixeu-vos repar. Això, que la llegim al revés i també diu repar. Molt bé.
No m'he fixat, eh? Ja m'hi fixaré.
Sí.
És capicua. Doncs,
és capicua.
O palíndrom, si vols ser més tècnica i fardar. Rosa, gràcies. Sort amb el 4.
Bé, gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu. Les han encertat totes?
Sí, ara ja les tenim resoltes. Doncs va, en dic alguna altra, no? Per si algú
una última.
S'anima a trucar.
De fet, queden 2 minutets.
Ah, doncs va, què? En dic una? Vinga, en aquell lloc. Com podem dir en aquell lloc? Amb una paraula de 4 lletres. Vés-hi corrents que t'ho diran en aquell lloc. T'ho diran què? On? És aquesta paraula que busquem, eh? Avui passaré per aquell lloc. Avui passaré per... això.
I és capicua, també.
Capicua, també. Només té 4 lletres.
I la podem llegir per davant i per darrere.
Sí. I, per tant, són 2 lletres que es repeteixen. I això són les 4.
I avui hem après que són palíndroms. És
sí,
que m'agrada,
sí,
eh?
Sí, t'ha agradat. Jo crec que
ho vaig repetir, no vaig
això
repetir.
Això ja et quedarà per tota la vida.
Sempre, no me n'oblidaré mai. Igual que un oient que ens ho comentava, no ho havia sentit en la vida ni quan estudiava.
Clar, ja. Sí, és veritat, eh? Jo també recordo quan estudiava de joveneta i no en parlàvem d'aquestes paraules. Cada vegada, mira, van sortint definicions o coses diferents.
Dius tu la solució
sí,
o la vols guardar?
No, la dic.
Menys d'un minut.
Doncs vinga.
Doncs quedem
doncs
in audis.
Això. En aquest lloc és allà. Eh?
Així de senzill.
Ves allà i t'ho donarà. No, avui passaré per allà. Eh? Allà, clar, és això. Amb una A i una L, una L i una A, doncs és la mateixa paraula llegida endavant o llegida endarrere. Ja l'hem resolt, va. Deixem els palíndroms i de moment ja veurem si més endavant tornen a sortir.
D'acord. Regalem el llibre de Joan Salvat Papaseit pels més petits, que acaba de publicar Pere Martí Bertran. Són 4 números. Em surt el 2. Margarita, has guanyat el llibre. Quan vulguis, vine a buscar-lo a Ràdio Vilafranca. Teresa, moltes gràcies.
Vinga, fins dimarts.
Bon dimarts.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Vilafranca farà actuacions a les voreres del carrer Amàlia Soler i senyalitzarà un carril bici al carrer Soledat i Migdia. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, continua aquesta setmana amb les visites de l'alcaldia de proximitat al barri del Poblenou. Romero ha anunciat aquest dilluns les actuacions que es faran en els propers mesos al barri. Com a projectes nous, l'equip de govern vol abordar la renovació de les voreres d'una part important del carrer Amàlia Soler. Concretament, el tram entre els carrers Santa Digna i Bisbe Morgades. També es renovarà la xarxa d'abastament d'aigua. Un altre dels projectes pel 2025 és l'adequació i senyalització d'un eix ciclable bidireccional al carrer Soledat, amb prioritat per les bicicletes i vianants, i accés motoritzat només pel veïnat. Altres accions es duran a terme al Tívoli, on es renovarà gran part dels jocs infantils. Romero ha recordat també que s'està redactant el projecte de reordenació de la llosa de l'eix de la via, que ha de comportar l'adequació del paviment dels aparcaments de terra, la instal·lació de nous jocs infantils i espais esportius. L'Ajuntament del Pla del Penedès ha posat en marxa la creació d'un Pla d'Educació Ambiental Municipal amb l'ajut de la Diputació de Barcelona. Els plans i programes d'educació ambiental són uns documents pràctics amb directrius a seguir, accions i projectes d'educació i sensibilització ambiental, dirigits a tota la ciutadania. Integra propostes i accions en els àmbits d'acció climàtica i transició energètica, gestió de residus, de l'aigua, de l'entorn natural, biodiversitat i economia circular. En la primera fase del projecte s'ha engegat un procés participatiu en què es convida a tota la ciutadania a formar-ne part. També es farà una campanya específica adreçada a entitats del poble, allotjaments, cellers, establiments i comunitat educativa. Els Mossos d'Esquadra han detingut a tres aficionats implicats en una baralla tumultuària ocorreguda abans del partit entre l'Espanyol i l'Oviedo el mes de juny passat. La policia catalana, en col·laboració amb la policia espanyola, ja havia arrestat a principis d'octubre 17 persones relacionades amb aquests fets. Les noves detencions es van dur a terme a Cunit, Mataró i l'Hospitalet de Llobregat. L'enfrontament va consistir en llançaments d'objectes entre els dos grups d'aficionats, agressions físiques mútues i l'ús de cadires i ampolles en les terrasses de les terrasses de bars pròxims. La recerca continua oberta per identificar altres possibles implicats, com aquest detingut a Cunit, per aquests mateixos fets. Aquest diumenge 1 de desembre, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza la visita a l'Església Romànica del Sant Sepulcre, que permetrà descobrir l'única església de planta circular del Penedès. La seva consideració com a bé cultural d'interès nacional certifica la importància d'aquest element emblemàtic del patrimoni d'Olèrdola. El Sant Sepulcre va ser seu d'un priorat de canonges militars de l'Ordre del Sant Sepulcre fins al segle XV i destaca per les pintures murals romàniques del segle XI descobertes al 1954. En el context del Penedès hi ha molt poques esglésies amb pintura romànica. La seva interpretació és dubtosa, però semblen recollir la temàtica del judici final i un possible sant sopar. S'han programat tres sessions de màxim 20 persones, a les 10, a les 11 i a les 12. L'activitat és gratuïta i cal fer la inscripció prèvia a través de l'email turisme@olerdola.cat.
Penedès en xarxa.
Passant gairebé 5 minuts de 11:45. Les pantalles d'avui, sí o sí, han de començar amb la guerra que enfronta Broncano i Motos, al capdavant de la Revuelta i el Hormiguero. Se n'ha parlat molt, però recordem com ha anat. Dijous passat, la Revuelta va denunciar en el programa pressions de Pablo Motos per impedir que el pilot Jorge Martín acudís al programa abans de la seva visita a El Hormiguero, que està prevista per aquesta setmana. Aquestes pressions són habituals, però aquesta vegada van arribar només mitja hora abans que gravessin i quan ja tenien el convidat al camerino.
Vamos con la entrevista, ¿no?
Vamos con la entrevista, vamos a ver. Voy a dar primero el titular.
Buenas cosas hoy, ¿eh?
Buenas cosas. Hoy esto ha pasado poco, ¿eh?
Uf.
Voy a dar primero el titular y luego ya explicamos la situación.
El programa sí que tiene muchas cosas, ¿eh?
Hoy, iba a venir, de hecho está aquí abajo. Ah. Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP.
No puedo. Sí, sí. No, no. Espera, espera, no aplaudáis.
Está ahí abajo en camerino. Ahora son, son las 6, por eso hemos empezado más tarde. El programa normalmente se empieza a grabar a las 5 y algo. Y a las 4:30 nos han dicho que...
Ah, pero no era en directo esto.
No es en directo.
No jodas.
Como un rato antes... Es que ya creo que ya después de tantos años hoy es el día de hablar de esto, porque...
Voy a explicar lo que ha pasado.
Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí. Y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han movido sus... Es que tal cual. Un momento.
Es que solo puede haber una moto.
Es que no. No voy a entrar en detalles de com ho han hecho tal, però ells tenen su forma.
Això passava dijous passat, l'últim dia que s'emet la revuelta. El programa va acabar abans d'hora, sense convidat, que no va sortir del camerino, i va emetre uns 20 minuts d'imatges d'animals per emplenar. Així, doncs, per primera vegada, la revuelta s'ha plantat davant El Hormiguero i les seves amenaces a convidats perquè no vagin al programa abans que el seu. I després que el mateix dijous, des de l'Hormiguero, es limitessin a contestar a través d'un tuit que havia estat un malentès, ahir, començant la setmana, Pablo Motos va contestar i ho va fer no només defensant el seu equip i desmentint les acusacions de David Broncano, sinó també qualificant de mala praxi la rellevància que Ràdio Televisió Espanyola va donar a la notícia, criticant que no van trucar ni a l'Hormiguero ni a Tres Media i afirmant que això li fa pensar que hi ha altres interessos darrere.
He hablado mucho de este tema, quizá demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. De l'Hormiguero se habla mucho, de mí también a veces barbaridades. Supongo que el hecho de ser un programa visto durante tantos años te lleva a una gran exposición con cosas buenas y con cosas malas. Y yo eso lo he asumido siempre y siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada pullas de mal gusto, irrespetuosas, camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Y lo aguanto, no tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo del Hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas. ¿Qué ha pasado con la famosa entrevista de Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP? Pues os lo cuento. En El Hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años, planificamos con mucha antelación los invitados porque esto nos permite preparar mejor las entrevistas y ofreceros cada día el mejor programa posible. Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre, casi un mes antes. Teníamos el compromiso por parte de su equipo de que la primera entrevista la daría... si se proclama campeón y si no también, pero que la daría en El Hormiguero. Ese era el compromiso y lo reclamamos porque para nosotros ofreceros cada día el mejor programa es una cosa muy seria. La
fecha... Són les explicacions de Pablo Motos ahir al programa, que es va estendre encara uns quants minuts més. Això, com podeu escoltar, és una guerra en tota regla que dura des de fa anys, però que ara s'ha fet pública i que continuarà. Per cert, que ahir la revuelta, amb un 17,8% de share, va guanyar la batalla per l'audiència a El Hormiguero, que va fer un 15,4%. I recollim el retorn d'un personatge amb moltíssims fans, Bola de Drac. A partir d'avui, la sèrie d'animació es pot tornar a veure a la plataforma i a l'SX3, a la plataforma del 3CAT. Més de 30 anys després de la seva estrena original, Son Goku i el Núvol Quinton tornaran a volar per les pantalles catalanes. A partir d'aquest dimarts, Bola de Drac, una de les sèries animades més estimades dels espectadors catalans, es pot veure de nou a través de la plataforma TESCAT i el SX3. I acabem aquest bloc fent 5 cèntims d'una estrena que encara trigarà uns dies. Max mirarà el passat de la tele espanyola amb la seva nova docu-sèrie Jo fui mujer florero, amb interrogant. Va a càrrec de Producciones del Barrio, la companyia de Jordi Évole. Es tracta d'un format de només 2 episodis que abordarà el paper de la dona a la televisió a Espanya als anys 80 i 90.
En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares.
Muy requete buenas, de verdad.
El show era mostrar la belleza de las azafatas. Me toca cada vez más.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa.
Acerca la cámara al culo de las niñas, porque lo que la gente quiere ver en casa son culos.
Se le va a salir una teta.
¡A jugar!
Antes tenías que ser solamente joven y nada más que joven. Y luego si sabes hablar, pues mejor.
Todos los cargos importantes en televisión eran hombres.
Yo me integraba con ellos. Si se ve que era un puticlub, yo iba al puticlub.
Bajaban a plató a cazar.
Tú a mí siempre me has gustado más que otras presentadoras más altas y con más tetas.
Caliente va a empezar el programa, caliente.
Es un trabajo. ¿Tú quién eres para juzgarme?
Las chicas tampoco se le ponen una pistola en la cabeza.
Lo digo siempre. Eso es la época más bonita.
Jo fui mujer florero. Serà un interessant viatge, com podeu escoltar, la història de la petita pantalla per entendre, a partir del relat de les seves protagonistes, d'on sorgeix el fenomen televisiu de les anomenades dones florero i si continua vigent avui dia. Ho farà a partir del proper 12 de desembre, quan Max estrenarà els dos capítols, els dos lliuraments. Obrim ara el meló de les estrenes serièfiles. Aquesta última setmana de novembre dona pas a l'inici de la campanya nadalenca, però abans que el calendari s'ompli de llumetes, trineus i pares noels, les principals plataformes de vídeo sota demanda renoven la programació amb algunes de les últimes novetats de l'any. Avui, per exemple, a Max s'estrena Get Millie Black, minissèrie britànica de 5 episodis, creada i produïda executivament per Marlon James, autor guardonat amb el Premi Booker. Aquesta és la sinopsi. L'exdetectiu de Scotland Yard, Millie Jean Black, torna a Kingston, a Jamaica, a treballar en casos de persones desaparegudes i aviat es troba en una recerca per salvar un germà que no serà salvat, per trobar un nen que no pot ser trobat i per resoldre un cas que farà esclatar el seu món a trossos. Un investigador blanc, interpretat per Joe Dempsey, arribarà per donar-li un cop de mà.
In Jamaica, nothing haunts like history. But people make it new every day.
Luke Holborn of Scotland Yard.
Detective Millie Black, you come to colonize our case?
Janet Fenton.
She's missing 2 weeks now.
I'm here to collect a witness.
Freddie Somerville. Rich boy who loves the underage girls.
That's Janet.
It's definitely a connection. Came all the way to Jamaica for him. Would love to know I still have a case.
My memory of the British police is corrupt coppers.
That's why you left Scotland Yard. Too clean for us.
We're looking for your son?
Així sona Get Millie Black, minissèrie britànica de 5 episodis, que arriba avui a Max. I a partir d'aquest dimecres a Disney Plus tindreu American Horror Stories, Dos Punts, Halloween i Ben. 5 relats nous d'autèntic terror que formen la quarta temporada de la clàssica sèrie American Horror Stories i que no estan connectats entre si. A l'episodi titulat Backrooms, per exemple, un pare busca el seu fill desaparegut. A Clone, un multimilionari tecnològic assigna un clon robòtic perquè el substitueixi temporalment. A X, una infermera de l'hospital es disposa a buscar el pacient desaparegut. A Leprechaun, un atracament normal i corrent, es converteix en tot el contrari. I al darrer, la cosa sota el llit, una dona afligida recorre la sinistra història dels seus veïns en un intent de demostrar la seva innocència.
When she dreams, things happen.
What kind of things?
What was that?
You can run, you can hide.
They're coming for you, father.
But not for long.
It's a
good
job.
The darkness will find you.
What the?
It's coming to haunt you.
You know, we invented hell.
There's nothing under your bed.
My purpose is to love you.
5 nous relats terrorífics d'American Horror Stories des de demà a Disney+. Aquest dijous a Netflix s'estrena La locura, thriller dramàtic de 8 episodis en què Muncy Daniels, a càrrec de Colman Domingo, és un assessor polític convertit en comentarista de televisió que sembla haver perdut el rumb de la seva existència. Durant un retir sabàtic a les muntanyes Poconos, on pretenia escriure la gran novel·la americana, Muncy es converteix en el principal sospitós de l'assassinat d'un famós supremacista blanc del qual només en va ser testimoni. Així doncs, s'embarca en una cursa contrarrellotge per netejar el seu nom i destapar una conspiració que transcendeix fronteres.
I'm telling you, it was a setup. Now I'm being watched. I got a bullseye on my back. Do you see what they're doing to me? I feel like I can't breathe. They are gonna pin all this on you.
És La locura, que podreu mirar a partir d'aquest dijous a Netflix. Dijous mateix, però a la plataforma del ratolí a Disney Plus, Doctor Odyssey, nova sèrie mèdica en to dramàtic, formada per 13 episodis i creada per Ryan Murphy, que ja ha rebut bones crítiques internacionals. Max, que interpreta Joshua Jackson, és el nou metge a bord d'un creuer de luxe on el personal treballa molt dur. El doctor i el seu petit però potent equip mèdic s'enfronten a crisis fora del que és habitual i tot passa moltes milles de terra ferma. Completa el repartiment Philippa So, Sean Teal i Don Johnson.
All right, let me take a look. Out of 110 applicants, we found him. Dr. Max Bankman.
He aspirated a lot of water. We need to act now.
Welcome aboard the Odyssey. Allow me to introduce Avery and Tristan.
You must be my brilliant nurses.
We are the ship's brilliant and capable nurses, yes.
Of course. I'm sorry.
Our mission is to preserve the dream. And that's why you're here.
She's crashing.
És el doctor Max de Doctor Odyssey, que tindreu a partir de dijous a Disney Plus. I dijous, a Movistar Plus, Los Años Nuevos, parte primera. Creada per Sara Cano, Paula Fabra i Rodrigo Sorogoyen, aquesta sèrie suposa el retorn del cineasta a una temàtica, la de les relacions de parella, que ha estat present a bona part de la seva filmografia des de la seva pel·lícula Stockholm. La minissèrie mostra el recorregut vital d'una parella al llarg d'una dècada, narrat en 10 episodis que giren al voltant d'un mateix moment, el canvi d'any. Iria del Río, que van veure Antti Avalots i Francisco Carril, que recordem de Galgos, encarnen Anna i Òscar, la parella protagonista. Anna fa 30 anys el dia de Cap d'Any, amb la seva vida encara per resoldre. Viu en un pis compartit, no li agrada la feina i canvia sovint d'amics. I ell, Òscar, compleix 30 anys el dia de la nit de Cap d'Any, amb la vida gairebé resolta, és metge vocacional, té amics fidels i una relació que va i ve. La nit en què tots dos comencen la trentena, es coneixen, s'enamoren i comencen una relació, les anades i vingudes de la qual s'allargaran 10 anys.
¿Cómo has estado todo este tiempo, Óscar?
He estado bien. Mal, bien. La vida.
Feliz año.
Feliz año.
Una, dos y... All the love that you're giving me,
it helps me see what's right. Són Los Años Nuevos, de Rodrigo Sorogoyen, darrere, que podreu veure a Movistar Plus des de dijous. Divendres a Netflix estrenen Cena, minissèrie de ficció biogràfica interpretada per Gabriel Leone. En el transcurs dels 6 episodis recorre per primera vegada a la història tota la trajectòria del pilot Ayrton Senna, els obstacles, alts i baixos, alegries i penes que va superar, el seu caràcter i les seves relacions personals. La sèrie comença amb els inicis del tres vegades campió de Fórmula 1, quan se'n va anar a viure a Anglaterra per competir a Fórmula 4, i acaba amb el seu tràgic accident a Imola durant el Gran Prix de San Marino.
Even before I got into a car, I already knew I was born to race.
Yo sé que puedo ser campeón.
Deja siempre la hora del Brasil.
I don't want to interrupt you.
No. It's always a pleasure to meet Ayrton Senna.
És la història d'Ayrton Senna que podreu veure a Netflix a partir d'aquest divendres. A Movistar Plus, també divendres, Querida Marnie, protagonitzada per Sharon Horgan, nominada al BAFTA per aquest paper. La sèrie ho va ser també com a millor drama, i per Michael Sheen. Marnie pateix una rara forma de distròfia muscular. Quan la nena de 13 anys ingressa a cures intensives, el metge qüestiona la continuació del tractament i valora que potser el més humà seria deixar-la morir. Aquesta decisió impossible produeix una divisió entre els pares. Ell, després d'un procés dur, assumeix desconnectar els equips que la mantenen en vida, mentre que la mare es resisteix a la idea i insisteix a esperar. Només un jutge podrà determinar quina serà la destinació de Marnie.
Rare neuromuscular disorder.
You are so
She's deteriorating rapidly. I am sorry to say that I think we should stop all treatments.
They don't get to decide what to do. Promise me that you will fight for her.
They say she's in
she
a lot
still
of pain.
Your child.
Yes, she is.
A decision has to be made as to what is in her best interests.
És Querida Marnie, divendres a Movistar. I també divendres, però en aquest cas a Netflix, Una maleta, una sèrie coreana de misteri en la qual una agència de serveis matrimonials clandestina queda al descobert quan apareix un bagul en un llac que desvela l'estrany matrimoni d'una parella. Poca cosa més ja, però tenim el tràiler.
Veo que su exesposa nos recomendó. Listo. Los declaro marido y mujer, de acuerdo a Enem.
¿Qué relación tiene con la dueña de la maleta?
Mi esposa la usaba.
¿Cuál de las dos?
Quiero preguntarle algo. No deja de ser un matrimonio falso, ¿verdad?
Quizás hay gente solitaria.
Una maleta és una de les moltes històries que s'estrenen, que arriben per primera vegada aquesta setmana a les plataformes i que hem repassat.
Pero le estoy dando tiempo.
Esa mujer me desespera. Me molesta.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És dimarts i la tradició diu que acabem amb una fake news que ens explica la Lourdes, quan vulguis.
Doncs ja la tinc preparada i podríeu imaginar que una persona amb una equivocació o un malentès fonètic acabés a presó al Japó?
Costa, però aviam si ens dones algun detall.
Vinga, doncs es tracta d'un estrany cas judicial al Japó que va posar en evidència com un supòsit malentès lingüístic pot usar-se com a defensa enfront d'una imputació penal després que un home australià s'hagués excusat en semblances fonètiques de frases en anglès i japonès. De fet, us explico, es tracta de la traducció. Pot ser, és un robatori o vagi a la porta. No us ho diré en japonès perquè em costa moltíssim. La qüestió és que aquest amo de la casa, doncs un home de 70 anys, doncs afirma que l'australià li va dir que això era un robatori en comptes de dir-li no, vagi cap a la porta. I és que la similitud fonètica és acceptable, però no és indiscutible. La defensa va intentar una estratègia peculiar. Va comparar l'incident amb el popular segment de la televisió sobre Mini Hour, on les lletres de cançons en anglès es confonen amb frases en japó. A l'Argentina hi ha un programa radial que es diu Gossos al carrer, que existia una secció similar anomenada Cançons boges, en els quals oients proposaven suposades frases en espanyol que s'escoltaven en cançons d'altres idiomes. Doncs aquí és on recau aquesta excusa en aquest judici. I és que aquest cas va generar controvèrsia en la conversa pública japonesa. Mentre alguns van considerar que era massa indulgent que hi hagués només 2 anys de presó efectiva i no una pena lleu al Japó, altres diuen que són comunes per a delinqüents primerencs. Llavors, l'estratègia de la defensa va resultar més perjudicial per a l'acusat, ja que si s'hagués quedat en un simple robatori, els jutges probablement haurien estat menys severs. Amb advocats així, per a què vull fiscals, haurà pensat aquest australià.
I haig de dir si li van així, si l'australià va acabar així el seu judici.
Sí.
O si és cert.
O si és cert.
Ostres, pobre home, si van així...
Parlem d'un tema fonètic.
Ja.
Un tema fonètic.
I a sobre esforçant-se en parlar japonès, que és dificilíssim.
Clar, ja no he intentat ni jo explicar-ho amb les frases que deien aquí.
Aviam, com que els japonesos són així una mica estrictes, diré que sí que pot ser veritat, tot i que em sap molt de greu si és veritat per l'australià.
És correcte.
És veritat.
És una notícia certa que va passar al Japó, que fa no gaire que va ser condemnat. La història és si va ser real que li digués que anés cap a la porta o si era un robatori. Aquest és el gran dubte que hi ha encara.
Suposo que l'australià recorrerà, no, el seu advocat, i això encara es pot allargar
suposo
una mica més.
Suposo que sí. Suposo
no es conformarà.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Compte si aneu al Japó, és a dir, compte amb el que digueu.
Sí, potser no cal esforçar-se en parlar la seva llengua i
exacte,
anar amb l'anglès, que serà més fàcil per tots. Lourdes,
correcte,
gràcies, que acabis bé el dimarts.
Adéu.
Adéu, fins demà. Demà hi tornarem amb 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa. Recordeu, ens hi posem a les 9:06.